Ya sé que soy solo una fuga, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo.
Luis Cabedó, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Estem sentint la cançó que ens representarà en Eurovisió, que ve carregada de polèmiques, tant d'un costat com d'un altre.
Sí, no? La veritat que en esta vida, si la qüestió que parlem de bé o mal, i ho dic perquè ahir ja molts mitjans de comunicació ja diuen que era la segona cançó viral més escoltada a Spotify a nivell global, o sigui, això... Te puedo decir yo que en español, en letra en castellà, casi que no se concebís, no existís. Vull dir-te jo que la repercussió que s'ha donat d'editorials, programes de televisió, de ràdio, vamos, en pro de favor i en pro de contra, esta cançó la tindrem servida hasta el mateix dia del festival, vull dir-te jo que...
I aquest estiu se ballarà moltíssim.
Moltíssim, i arreu del món. I entres en YouTube i la de gent que opina, vamos, és una cosa, el que ha aconseguit esta cançó, increïble. I ho dic perquè... en la història de les cançons en espanyol sempre han hagut polèmica.
Sí,
i vull dir-te jo que cançons que han arribat a sentir-se al reu del món en espanyol des dels anys 40, que quasi que obrirem una sèrie de diversos capítols.
Anem a obrir un meló.
Sí, anem a obrir un meló perquè no te pots imaginar les polèmiques que també han hagut en els seus anys i les cançons i que també van crear controvèrsia en aquella època.
Però que no ens enteràvem tant, perquè, clar, si parlem des dels anys 40, quantes coses s'hauran dit d'aquestes cançons que desconeixem.
Sí, no? A part, avui en dia tenim televisió, ràdio, YouTube, Instagram, això, no? I ja que comencem per la dècada dels 40, vull ficar-nos en context com era el Vila-real dels anys 40, no? I els anys 40, pues, acabava d'acabar-se la Guerra Civil.
Ojo.
I la gent, pues, molta fam. Però, bueno... Després de tanta pena també volien divertir-se, no? Per dir-lo d'alguna manera.
Sí.
I és quan van començar a sortir les festes del carrer, no? Jo recordo el Crist del Calvari, l'any 47 ja van començar a... I així com el nostre, doncs molts barris, no? Van començar, i entonces es començaven les típiques verbenes, no? Les verbenes, on se donaven a conèixer, perquè la ràdio tampoc és que fora una ràdio com ara, dinàmica i plural, i que n'hi ha mil cadenes a on elixir. Entonces hi havia el que havia, i la gent, doncs, s'enterava de lo que se movia en el món musical a través de les verbenes i tal. I així en Vila-real, per exemple, el més famós de l'època van ser Los Seis i Jazz, que a l'any 1940 actuaven habitualment al Café La Granja.
Vaya, que estàs i vais.
Sí. Pues esta banda va ser molt coneguda per tota la província de Castelló i gràcies principalment per les filigranes del trompeta Bautista Llorenç i el saxofonista anomenat Ricardo Cifre. Els altres components eren Manuel Juan, Julio de los Ríos, Juan Bautista Miró, Manuel Ferrandis i Luis Llorenç, que eren els components d'aquest grup, Los Seis i el Jazz, i que van tenir gran notorietat a la nostra localitat i a la província. Però també en aquella dècada van sorgir altres orquestes que també amenitzaven els veïns en les festes dels masells, que també es començaven els masells entonces a proliferar i a la gent...
I a fer les festes d'estiu.
Sí, d'estiu i tot això. I va ser l'Orquestra Columbia, que va ser que creà l'any 1948, i un any després l'Orquestra Janeiro, que són les altres agrupacions musicals que van amenitzar, pues, això, els vilarealens d'aquella dècada. Però aquests grups cantaven les cançons que ara en un moment parlarem de la dècada i any per any, no? Des de l'any 40 fins a l'any 49, que abarca la dècada dels 40, i les polèmiques que van haver en aquells anys. I si te pareix, doncs comencem.
Comencem per aquestes cançons que hi havia una polèmica darrere.
Sí. En totes n'hi ha polèmiques. I ja t'he dit que totes aquestes cançons van ser en espanyol i arreu del món, o sigui, la Piquer, que era la que estava de moda, entonces i tal, i tots tenen un trasfondo darrere, no? I la primera cançó que va ser, diguem, el hit, no?, de l'any 40...
De l'època?
De l'època era, en l'any 40 va ser A la lima i al limón, un senzill de Concha Piquer, que ara mos ficarà una miqueta...
La vecinita de enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales. Que solo el viento de noche es quien le ronda la calle y los niños cantan a la rueda, rueda esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón, tú no tienes...
Pues sí.
¡Y quin records de cançó!
Bueno, això també tinc que dir-ho en el contexto que... Moltes persones que tindran avui en dia 84, 85 anys són persones que van néixer en aquella dècada. Ma mare ja fa 4 o 5 anys que va faltar, però aquestes cançons, jo recordo ser xiquet i cantar-la, ella quan se ficava a limpiar la cera.
Tots l'hem sentida, eh?
Per això, i segurament totes les següents també.
I tenia polèmica aquesta cançó?
Sí, i te conto una miqueta. Aquesta cançó va ser publicada l'any 40 dins del gènere de la copla, de la que van ser els autors Manuel López de Quiroga i Miguel, i la música de Rafael de León. La descripció de la lletra recrea la situació de la veïna de davant de la casa de la cantaora, la qual era una dona poca gràcia, físicament, i que tothom se burlava d'ella, perquè se quedaria soltera, segurament. Aquesta situació, que per a una dona de l'Espanya de l'època era un autèntic propi, no? O sigui, no obstant, cap al final de la cançó l'argument fa un tomb, ja que a l'altra tenda la doncella per fi troba marit, 20 anys més gran que ell, però que era magistrat o juez, o sigui, va pillar una bona peça, no? I el context de l'època es ressalta que l'únic paper socialment acceptable que esperava la dona era trobar un marit i convertir-se en mestressa de casa. El tema es va convertir en el número 1 a les llistes dels més populars d'aquella Espanya dels anys 40. O sea, la dona, entonces, hoy estén parlant de zorra y aquella época quedase solterona, pues como que también estaba...
Sí, pero tenía un trasfondo com que era l'únic que la relegaven a la dona, que el que tenia un pensament més enllà de lo que... Perquè al final és com els artistes. El que és artista és el que vol traslladar-li al públic realment la veritat. I és que una dona... havia d'estar això.
De ama de casa i nada más, no tenia tampoc...
I no passava res si se casava un home més major, no. I nada de nada, però si no, ja ho saps, solterita te quedas.
Sí. I ja passem a l'any 41, la cançó Tatuaje, també cantada per la Concha Piquer.
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer. Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer.
Ojo, la cançoneta, que xula.
Pues esta cançó va ser a l'any 41, va estar composada per Manuel de Quiroga, que en aquell home segur que este home era no va más, i la lletra era de Rafael de León i Sandro Valerio, i va ser popularitzada per la mismíssima Concha Piquer, arribant a ser una de les seues coples més famoses del seu repertori, i la cançó més escoltada al món espanyol en aquell any 1941, aquella cançó a tota Sud-amèrica, això la cantava tot el món. Per cert, Susana, esta cançó té la peculiaritat que combina estrofes amb ritme de vals amb altres que tenen ritme de tango.
Sí, sí, sí. I, sí.
I la va d'això. Esta, pues, esa és la característica. Ara anem a passar ja a la de l'any 42, que es diu Mírame, una cançó de Celia Gámez, i que segurament també ens recordarà als nostres pares cantant-la.
Siento renacer el piso amor al saber que volverás. Cuando vuelvas a mi lado al fin, buscaré en tu mirar el inmenso consuelo de sentirme junto a ti. Y al llegar te diré, mírame, y al mirarme dirás, quiéreme. Y mis ojos dirán, bésame, que tus besos me harán.
Pues... ¿Esta tiene algún trasfondo morboso?
No, esta, Mírame, es una canción estrenada l'any 42 y el tema principal de la revista musical española Yola. Estaba protagonizada por Celia Gámez y va a ser estrenada al Teatre Eslava de Madrid el 14 de març de l'any 41. El espectacle va a sollir un enorme èxit de públic, consagrant el seu tema principal, Mírame, com la cançó en el número 1 a les llistes d'èxits espanyols de l'any 42, segons les dades de la Societat General d'Autors. Es tracta d'una cançó d'amor que celebra la trobada imminent de dos amants que durant un temps van estar separats per circumstàncies de la vida. La típica cançó d'amor de verano.
Sí, era esta cançó com que ens acostumbrava pues, a aquest patiment que havíem de tindre de no veure la persona que amàvem i tot això, no? Era com la pel·lícula de la Casa de la Pradera dels diumenges per la vespre.
Més o menys, esperava en plorera. Passem a l'any 43, a la cançó Rascallú, que esta sí que és veritat que va tindre polèmica en el seu dia, i ara te contaré el perquè.
Cuando mueras, ¿qué harás tú? Un cadáver nada más. Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú?
La historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un viejo que la suerte envía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la cruz.
Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Serás un cadáver.
Pues sí, Rascallú va a tener polémica y ahora te contaré. Es una canción compuesta e interpretada por el músico mallorquí Bonet de San Pedro y es trata de un dels èxits musicals més grans a Espanya durant la dècada dels 40. Descripció de la cançó, pues, ambienta un ritme de foxtrot i amb una base d'indudable humor negre, el tema relata la història d'un personatge que visita el seu amor mort al cementari i l'entaula amistat en altres esqueletos diversos del cementari. A més, es pregunta què farà el personatge una vegada mort, ja que únicament serà un cadàver. D'enorme èxit en el seu moment, el tema es va alçar al número 2 en les llistes d'èxits musicals a l'any 43. Esta cançó va xocar amb Franco, a més de qüestionament dels dogmes de la religió catòlica, l'oficial al país en aquell moment. La vida després de la mort amb la estrofa «Quan moriràs, tu seràs un cadàver nada más». Quan l'origen de la cançó s'ha especulat, no? Eixa frase, claro, xoca en la Iglesia Catòlica, no? I quan l'origen de la cançó s'ha especulat sobre la inspiració de l'autor en el tema en la boda negra del cubà Alberto Villalón, alhora basada en un fet real sobre un enamorat, Francisco Caamaño, que a l'Havana, de principis del segle XX, va desenterrar a la seva promesa acabant de morir per tuberculosi per conviure amb el cadàver. O sigui, que la cançó està inspirada en veritat en un hecho real.
Quan dius «Cuando mueras, ¿qué harás tú?», ho diu, dona la contestació la mateixa cançó i diu que seràs un cadàver nada más. I clar, entonces la Iglesia va dir «como que no,
no,
que això no és real», i ahí polèmica, claro, i va ser en la Iglesia.
La nostra religió mos ve...
No obstant i tot, va tindre... se va cantar,
sí,
com
sí,
allò de...
Hi han tingut diferents versions, crec que hasta l'orquestra Mondragón, hasta farà 20 anys, la cantava com una del seu repertori. Passem a l'any 44 en una altra cançó que molta gent almenys no coneix el trasfondo i té molt de la so. «Ojos verdes».
Apoya en el quiso
patio de tu casa un día. Miraba abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Pues sí, ojos verdes, de un trasfondo que a lo mejor molta gent se quedava sorprès. I esta cançó, per cert, en esta interpretació la cantava Miguel de Molina, que la va tornar a popularitzar encara més en l'any 1943, i en el qual l'havem escoltat. Però, per cert, també la va interpretar Concha Buica i la Concha Piquer, la cançó. Va ser publicada l'any 1937, sent una cançó romàntica del gènere de la copla, composat per Manuel de Quiroga Trecamí, este home, i amb lletra de Rafael de León i Salvador Valverde. És considerada una de les més famoses coples espanyoles. El germen de la cançó va néixer en una trobada a l'any 1931 entre Rafael de León, Federico García Lorca i el mateix Miguel de Molina al Café La Granja Orient de Barcelona, quan Lorca va estrenar Yerma.
Claro, ahí ya me cuadra.
Durant una nostàlgica conversació, el marquès León va escriure en una servilleta algunes frases sobre el verb típic d'Andalusia, inspirant-se en el romans Sonàmbul de Lorca. A partir d'aquestes embos, va compondre Ojos Verdes, amb Salvador Valverde. Però la seva banda, la música, això com a títol, estan dedicats al color dels ulls de la dona del compositor Manuel de Quiroga. La cançó es va estrenar a l'any 37 al Teatre Infanta Isabel de Madrid durant el segon acte de l'obra Maria Magdalena del trio Valverde, León i Quiroga. En aquella ocasió, Ojos Verdes va ser interpretada per la cantant Rafael Nieto. La cançó va ser gravada també a l'any 1937 per Concha Piquer i dos anys després per Consuelo Heredia. Però tinc que dir-te, Susana, que durant el franquisme la cançó va partir la censura del règim, arribant fins i tot a ser prohibida la seva radiodifusió, per la qual cosa la lletra de la cançó va haver de ser alterada en la frase «Apoya en el quicio de la mancebilla», es va canviar per «Apoya el quicio de tu casa». El significat d'aquesta cançó romàntica representa un amor frustrat. De fet, segons la musicòloga Laura Viñuela, la cançó descriu la trobada entre una prostituta i el seu client. També, d'altra banda, s'ha vist referenciar a l'homosexualitat a la lírica de la cançó, per la qual cosa s'ha volgut reivindicar com a part de la música de la LGTB, del col·lectiu LGTB. I és que en l'any 1925, segons el historiador de la copla Manuel Francisco Reina, la versió escrita per el poeta homosexual Rafael de León a Barcelona durant la trobada amb Lorca i Miguel de Molina, este últim reconegut homosexual i que havíem escoltat, es refereix a un amor entre dos homes, segons va declarar el mateix Miguel de Molina en una entrevista amb Carlos Herrera durant aquesta conversa que van tindre a l'any 31, on van parlar sobre els mariners de ulls verds.
Bona polèmica. I algo que no sabíem.
Pues ara, en l'any 45, la cançó que vam trobar és El Gitano Señorito, que és la que més se va escoltar aquell any.
Nina, nina, que mira, mira, va. Nina, nina, que mira, mira, va.
Cuando al mundo me trajo mi madre, sin contar con mi menda paná, me enseñaron algunos cantares que de ellos me valgo. vivo para no trabajar.
Ole.
Yo no soy gitano canatero, no soy sartenero, ni soy bailaojo. Yo camelo que tú eres mundo entero, sé quitar el sombrero lo mismo que yo.
Dale, 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 pienso al borriquillo. Dale pa' que pueda caminar. Dale, 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 pienso al borriquillo. Dale que si no, no puedo arrancar. Ni na, ni na, que mira, mira, va.
Ve.
Sí.
Esta cançó, en veritat, en Espanya va ser molt coneguda per Pepe Blanco. La versió que acabem d'escoltar ara és de Los Churumbeles d'Espanya. I te contaré quina és el perquè. Aquesta cançó la va fer molt popular Pepe Blanco en aquell any 1945, però la realitat és que l'autoria d'esta cançó la devem a Los Churumbeles d'Espanya. Fernández Ruiz, nascut a Llorca, Múrcia, va crear la banda en què es faria famós a l'any 1949. Motivat per la necessitat de fugir de l'Espanya de Franco, on les seues idees republicanes li havien valgut uns quants mesos en un camp de concentració. A Pepe Fernández, com se'l coneixia popularment, li va costar poc formar el grup. El portentós violonista comptava amb el suport de decidir dels seus cinc amics i acompanyats de los maestros cantores, conjunt que havia format ja en l'any 1944, i al qual ràpidament es van sumar cinc músics més, entre ells l'acordeonista Medardo Díaz, el violinista Luis Companys i el cantant Mario Rey. Just van partir a Cuba, on van remondre poc temps, concretament fins a l'any 1950, quan la banda es va traslladar a la veïna Mèxic. Van ser temps incerts. La decisió d'abandonar la illa va arribar a posar en perill el futur de l'orquestra, quan un dels seus membres, clau ni més ni menys que el cantant Juan Torregosa, va decidir quedar-se a viure allí, en l'Havana. Finalment, després de buscar desesperadament un substitut d'aquest, Fernández va aconseguir que ingressés en la seva banda el mític Juan Lígido, la veu del qual va acabar conquistant el gran públic de Mèxic. Precisament va ser el país azteca on els Churumbeles d'Espanya van desenvolupar un estil propi, gràcies als quals es van fer cèlebres, només al seu país d'adopció, sinó també al reste de Llatinoamèrica. O sigui, estos són exiliats espanyols que van triomfar a Amèrica i que jo ni sabia que existien. I a raïs d'indagar sobre esta cançó, a Espanya era Pepe Blanco el que la cantava, però en veritat els creadors i la van fer triomfar arreu del món van ser d'este grupo.
Hombre, després d'haver estat uns quants mesos en un camp de concentració...
Ja que pensa seu, pa.
Van dir... perquè no ens podem ni imaginar, eh?
Sí. I ja passem pues, a l'any 1946.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro la he comprado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, 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 tolón.
Pues esta cançó, a mi, a part de que la cantava ma mare, me recorda a la meva filla, perquè no te creurà, Susana, però jo a la meva filla la dormia cantant esta cançó.
Sí, 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 sí. Clar, a més com és facileta.
I era l'única que aconseguir dormir-la. Pues Mi vaca lechera és una cançó composta per Fernando García Morcillo i lletra de Jacobo Morcillo, publicada l'any 1946, convertint-se en el tema més popular de l'any a Espanya i segona des de la Societat General d'Autors d'Espanya, la de més recaptació, o sigui, estava tintinca.
Estava a fer caixa, no?
Sí. És un títol divertit, quasi infantil, la cançó relata la felicitat del propietari per posseir una vaca que li proporcionava llet merengada, arribant a equiparar aquesta propietat amb l'amo que professa la seva parella, amb els seus formatges, els seus besos... Tot i la simpàtica de la lletra, s'ha volgut trobar ressons en la precarietat i la misèria en què vivia la major part dels ciutadans de l'època. En una postguerra autàrquica coneguda com els anys de la fam.
I tant.
Caracteritzada per l'escassez de menjar, tenir una font d'alimentació com la descrivia la cançó constituïa un autèntic somni per a la població i com assenyalava Manuel Vázquez Montalbán en el seu llibre, esta cançó compensatòria de la desnutrició comunitària.
Comunitària, i tant que sí, i tant que sí. Tot el món en tenia la felicitat que teníeu perquè tenia una vaca i podia menjar.
Sí.
Ojo lo que se va passar. Està molt bé aquesta reflexió per a que la gent s'imagine que cantant esta cançó i imaginant-se la felicitat que per el simple fet
de veure un godellet i poder fer molts formatges i d'això.
Ojo.
Sí, sí. Passem a l'any 47 ja, i així ja ens trobem a la que se considera a l'època la enemiga de la ràdio, que al temps ha demostrat que no.
Yo te cantaré y tú me verás, la televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, mamá, vísteme bien, vísteme bien que voy a transmitir, que no hace falta tener buena voz. Hay que lucir bastante el figurín.
Pues sí, la televisión, cansó de Lolita Garrido. Més coneguda, en veritat, per Dolores Garrido Guardiola, esta valenciana de Manises, nascuda l'any 1928, va ser una cantant de bolero, de swing i pop, coneguda en el nom de Lolita Garrido, i que en l'any 1945 es va traslladar amb la seva família a Madrid i es va iniciar artísticament com la vocalista d'orquestes com la de Fernando García Morcillo. En l'any 1947 firma una discogràfica a Columbia i publica un LP amb cançons com Jo em demano compassió, Ahir vaig fer dos mesos, i amb nous rimes com el Passapoga o amb Espiritual Bogui, amb dues amb rime de Bogui Bogui. També va gravar en la que seria el seu primer gran èxit en el bolero Viajera, i amb el tema la televisió a la cara B, també molt popular i que és la que més repercussió va haver a nivell mundial en esta cançó.
Antes volien menjar i després volien lluir el figurí, no? Veia la televisió, claro. I quan va arribar la televisió era com que la gent esperava que el món canviara per complet.
Sí.
Va canviar per complet també.
Pues sí. Pues ja passem a l'any 48 i una altra cançó de Juanita Reina molt famosa que se diu Y sin embargo te quiero.
Yo nunca quise imponer atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer.
Pues sí, esta cançó...
Que es que dona ganes de plorar i tot, pobreta, quin drama té.
Sí, sí, és que el drama...
Què li passa? Quin drama té esta dona?
Pues sí, la cançó Y sin embargo te quiero, Juanita Reina, és el títol d'una cançó composada per Antonio Quintero i Rafael de León i Manuel de Quiroga, que va ser estrenada per la tonadillera Juanita Reina al seu espectacle Solera d'Espanya número 5, estrenada al Teatre Reina Victòria de Madrid un 13 de febrer de l'any 1948. I la lletra tracta d'una sambra en què es canta l'amor incondicional, sec i passional que sent una mare soltera per el pare del seu fill,
uf,
que la ignora i la menesprea, divertint-se amb altres dones i ni tan siquiera reconèixer la paternitat del xiquet.
Que haver-les havia, i muchas.
Sí, te dones compte que també hi havia polèmica en aquella dècada.
Però i com patíem, i s'ha posat en escena, i sa forma de dir-nos que tenia el cor partit, i per un moment tot és ella, no?
Sí, sí, sí.
I tots també, que vosaltres també suposa que vos posava la pell de...
Sí, sí, és una cançó que és molt bonica. I ja per acabar la dècada cantarem, escoltarem una cançó que estic segur que més d'un l'ha sentida.
Tengo que hacer un rosario.
Sí, mos hem enganyat, és la cançó la de l'emigrante.
Sí, pues canviem. Però esta també era molt escoltada, eh?
Sí, home, el rosario, però és d'estes lletres absurdes, ara que traus el tema. Te sí, voy a hacer un sí. rosario con tus dientes de marfil. Tu pensa, eh? Els dentistes, ja, mira, en pocs com esto, això és maltrato, eh? Tu t'imagines que te voy a hacer un rosario con tus dientes, Susana?
Pues mira, chico, més val que no te'l faig, si tu dices on està, no? Anem a la cançó que sí que ens ocupa.
Adiós, mi España
esta sí.
querida.
Uy, está.
Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi virgen de Sahín, un recuerdo y una pena. Y un rosario de marfil.
Quan hemos començat a sentir-la, jo crec que sempre ens havíem quedat en
l'estribillo.
Antes de parlar d'esta cançó, tantes voltes que hem pensat quantes vegades ha emigrat gent d'Espanya i lo mal que se ho han passat, i que poquetes vegades pensem ara.
En la gent que ve així en Cayuc.
Tot el que se deixa darrere.
Eso, sí. Jo per això, a mi se m'he ficat la pell de gallina cada vegada que l'escolta, m'emociona, és una de les cançons que t'emociona, no? Perquè lo dur que té que ser ho disace tot el que ho vol, no? I per intentar millorar per a tu i la teva família.
No, no, per intentar sobreviure, inclús i fugint de les gens, guerres, sí, sí, de la misèria. I clar, ara nosaltres que som un país que rebem gent i no se'ns ocorris pensar en esta cançó, no?
Sí, sí, no, no, esta cançó, jo crec que quan traven les notícies tenien que ficar-la i la gent pensar, en vez de parlar, perquè n'hi ha molta gent que parla i no pensa, me pareix a mi, eh? Però bueno, aunque el emigrant, nosaltres el veiem en aquest trasfondo, té un altre trasfondo, que ens quedarà una miqueta sorpresa, Susana, que no t'ho cregues, no? I és que l'emigrant està escrita per el cantaor Juanito Valderrama i composada per el mateix Valderrama i el guitarrista Manuel Serrapi, més conegut per el Niño Ricardo. És considerada una de les creacions més destacades e icòniques de Valderrama. Va ser estrenada a Tànger a l'any 1949. Els primers compassos de la cançó van sorgir, segon relatava el mateix Juanito Valderrama, en 1949, en una actuació en Ponferrada, acompanyant a la guitarra per el seu amic Niño Ricardo, quan este li va fer una improvisació que constituiria la tornada de l'emigrant. Valderrama va parar l'actuació i li va dir: «No em perdis esta frase que acabes de fer». En acabar l'espectacle, Valderrama va escriure uns versos sobre una factura d'hotel on se n'allotjaven i va posar: «Adiós a mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida». A lo llarg d'esta mateixa gira de Camí a la Ratxe, Valderrama va anar escrivint la resta, recordant la seva actuació davant dels exiliats espanyols que vivien a Tànger.
Dels exiliats espanyols.
Sí. Ja en la Ratxe es va juntar al piano del teatre Valderrama i Niño Ricardo i van anar component la cançó, i el mestre Pito, que era el pianista que acompanyava l'espectacle, era l'encarregat de transcriure a la partitura i la composició. Según relata Valderrama, van haver de signar tots tres, encara que Pito no havia posat ni una nota, perquè havia que figurar una música qualifica que firmés la partitura. Juanito Valderrama, que va lluitar a la Guerra Civil Espanyola en el batalló de la CNT, va escriure a Ponferrada esta cançó en homenatge als que es van exiliar d'Espanya després de la victòria del bàndol que va guanyar. Irònicament, era una de les preferides del dictador Francisco Franco, que en una ocasió el va felicitar personalment per a la composició, creient que es tractava d'una cançó patriòtica. En relació amb el títol de la cançó, Valderrama manifestava en l'any 2004, en una entrevista, dient: «Vaig escriure L'emigrant en veure plorar als espanyols que se'n van tindre que anar al Marroc. Jo li hauria posat L'exiliat, però m'haurien afusellat». Esta copla s'ha convertit en un himne per als espanyols emigrants. I esta és l'última cançó de la nostra dècada i que té aquesta cosa darrere de cada una que a mi molta gent desconeixia i que avui pues, hem intentat desvelar-la.
Que li van tindre que canviar el títol perquè si no haurien tingut problemes. I per exemple, en zorra, què ha passat en lo de la paraula zorra? Que tu claro. Este matí estàs comentant-me algo.
Sí, no. En zorra han tingut que pues, zorra de nebulosa es convertís pues, això, en la segona cançó més viral del món en Spotify i la notícia del seu accés en atenció mediàtica es produeix el mateix dia que Radio Televisió Espanyola ha presentat la traducció oficial a l'anglès de la lletra amb el terme Vixen.
Clar.
Com a equivalent al títol de la cançó. Així consta en esta classificació en les plataformes d'àudio sueca que comptabilitza els temes que més sensació està generant en el seu catàleg. Ja siga per un augment en les seues reproduccions o bé en la freqüència en què és compartida o en la quantitat d'oients nous que l'han descoberta. Per cert, Susana, Vixen, segons el diccionari de Cambridge, pot ser una dona desagradable, mentre que altres manuals ofereixen la definició d'arpia o víbora. O sigui, evidentment no té res que veure en el context que nosaltres així a Espanya la coneixem.
Clar, però se li té que donar, a aquesta paraula se li té que donar el mateix sentit per a quan l'han traduïda en els altres llocs del món. Què té pa a nosaltres? Perquè, clar, nosaltres sí que és veritat que la paraula zorra la identifiquem aixina, quan no el mateix vol dir, quan un home li diuen este que zorro és, és com que és un tio molt sabut i molt tal, i que diferència quan diuen que aquesta dona és una zorra, no? Claro. Jo entenc que ho hagin traduït, eh?
Sí, no? Volen donar-li una suavitzar un tema, perquè nosaltres som d'una manera, els francesos d'una altra, els eslovenos d'una altra, segurament, i al millor no arriba, volen donar-li un missatge més
light. Pues jo crec que és una clara candidata preferida a tot arreu del món per a guanyar Eurovisió.
Jo no sé, però és un xicle. Esta cançó de fiques i l'estribillo de Zapega, que això ja és un... O sea, però la cançó és una castanya, pot ser, no?
Però la música també claro. És molt ballable.
Sí, té tots els condiments per a que supon que els experts en festival... Dóna compte que això en 2 hores te té que enamorar i te té que tindre ganes de tocar el telèfon per dir que és la més bonica, no? Entonces, no sé lo que durará después. Posiblement esta cançó la comparen ja en la de Alaska, esta a quien le importa, no? Que porta 30 anys i la gent encara seguís cantant-la, no?
Luis Guix ha arribat, han parlat de la dècada dels 40. Tindrem més dècades?
Sí, a la pròxima vegada provarem en la dècada dels 50 i a veure què mos trobem, a veure si té algun amagat també com aquestes cançons.
Sí, anem descobrint coses com en els quadres, no? Quan pinten els quadres que descobreixes sí, aquestes coses.
Que a vegades escoltes un quadre, veus un quadre i després te conté un especialista.
I te diuen, ojo, fíjate en això perquè hi havia algo que això volia dir. Bueno, pues en les cançons lo mateix. Luis, gràcies per haver vingut.
Pues molt bé, hasta la pròxima.
Ens despedim en la cançó.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. No sé.
Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día. Quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque no esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de puta. A la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me brilla total. Soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real, y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un cartel. Soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue en poder.